Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio.
Avui al divan hi tenim una persona que sap escoltar, observar, prendre decisions i comprometre's. Va ser el primer que es va doctorar en Ciència Política a la Universitat de Barcelona. Després en va ser catedràtic i avui n'és vicerrector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística. Fa més de 20 anys que estudia el fenomen de les coalicions des d'una perspectiva teòrica i pràctica, autor de diversos assajos sobre aquesta mateixa temàtica. També fa molts anys que els oients de Catalunya Ràdio d'aquesta casa l'escolten com a analista polític. L'1 d'octubre del 2017 va presidir la Sindicatura Electoral de Catalunya. El govern els va demanar que pleguessin després de la decisió del Constitucional de multar-lo a ell i a altres membres diàriament. El van processar, li van interposar una querella criminal i va ser absolt. Però la Fiscalia va presentar un recurs davant l'Audiència de Barcelona i la sentència s'ha anul·lat, de manera que el judici s'haurà de repetir.
@eldivancoppolo.
Al nostre convidat d'avui li agrada el silenci. El seu referent és la mare i totes les persones que lluiten per aconseguir drets fonamentals o per preservar-los. Perfeccionista, segurament treballa massa, però sap cuidar les flors i les persones. Doctor Jordi Matas, benvingut al divan.
Moltíssimes gràcies. Gràcies per convidar-me. It was a teenage wedding and the old folks wished them well.
You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. Som a classe! And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. Classe amb el doctor Jordi Matas de coalicions polítiques, que així d'entrada et semblaria que la cosa divertida no és. De manera que el doctor Jordi Matas comença amb aquesta cançó.
Efectivament.
I què passa?
Doncs això és el primer dia de classe. Jo, de fet, començo cada classe amb una cançó.
Ah, que bé. Oh, però, que bo.
Sí.
Que bé, que bo,
una classe que té a veure després amb el que explico.
Sí?
Després els alumnes m'han d'explicar la relació que té la cançó amb allò que explico més endavant.
Molt bé.
Però el primer dia de classe el que faig és presentar als alumnes tres vídeos d'aquesta cançó.
Sí?
Són tres versions diferents. Hi ha una versió del Chuck Berry, que és un programa de televisió de l'any 1972 que surt ell, que és allò, el líder, és el rei de la pista.
Sí?
Després hi ha una altra versió, que és la de la pel·lícula Pulp Fiction.
Molt bé.
Que és aquell ball entre el Travolta i la Uma Thurman,
sí.
Que és meravellós, també. I després hi ha una tercera versió d'aquesta mateixa cançó, meravellosa també, que és una que fa el Bruce Springsteen en directe a Leipzig, em sembla que és l'any 2013, que és meravellosa. Us la recomano.
Perfecte.
Llavors ja hi ha tres versions.
Tres versions.
Una versió. I els hi pregunto, vosaltres com us imagineu la negociació de governs de coalició? Un lideratge, Chuck Berry, una relació bilateral, és el ball entre les dues persones, o una relació multilateral, perquè Bruce Springsteen dona
joc, no?
Dona joc i protagonisme als instruments,
sí,
als instruments de vent.
Sí, sí, sí.
I llavors els hi pregunto, i a partir d'aquí anem veient.
I què diuen els alumnes? Què diuen?
Clar, d'entrada, doncs hi ha de tot. Hi ha gent que pensa doncs, que hi ha un actual líder en la negociació d'un govern de coalició, l'altre que és una relació bilateral capdavall entre dues formacions polítiques, i alguns pocs diuen que sí, que potser hi ha molts actors que participen en la negociació d'un govern de coalició. La gràcia quina és? Que al final de curs torno a posar aquestes tres versions i els hi torno a preguntar.
I què diuen? Llavors han après alguna cosa?
Exacte. Si em diuen que la versió bona és la del Bruce Springsteen perquè hi ha molts actors que participen en la negociació d'un govern de coalició, és llavors quan dic, ho heu entès, o m'he sabut explicar.
Llavors, per què és tan difícil que una coalició funcioni? Perquè el que veiem a la pràctica és que, de fet, els integrants de la coalició no voldrien estar en coalició. voldrien estar sols i tenir tot el poder del món. I el que intenten respecte de l'altre és de menjar-se'l. Podem dir menjar-se'l, matar-lo, matar-lo de mica en mica, fer-lo desaparèixer... És a dir, sovint diem no hi ha cultura de la coalició. No, 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 és que, no potser el professor és el doctor Mates, eh? Tu, ens parlem de tu, que és un supercol·lega. El doctor Mates, bueno, ell és el vicerrector, però és un supercol·lega. Però, en realitat, algú vol fer política des de la coalició?
Probablement no. És a dir, si preguntéssim als partits polítics, segur que preferirien governar sols. Però hi ha molts partits polítics, sobretot de països amb molta experiència de governs de coalició,
tirant
que són...
Tirant a Europa, eh?
Exacte.
Europa,
cap al nord. L'Europa continental porta des de la Segona Guerra Mundial fins avui, bàsicament, governada en governs de coalició. Hi ha molts partits polítics que saben perfectament que governar en coalició implica també enaltir els valors democràtics. És a dir, la pràctica coalicional de la transacció, del diàleg, d'escoltar a l'altre, del respecte al pluralisme polític, el saber que com més veus hi hagi dins del govern, probablement doncs, hi haurà decisions molt més consensuades i molt més potents. El fet que els governs de coalició doncs, també arriben molt més a la societat perquè han de satisfer diverses sensibilitats ideològiques, això fa que la democràcia s'enriqueixi. Per tant, un partit, diguem, que no pensi tant en si mateix i que pensi en el funcionament del sistema polític, jo crec que governar en coalició ho hauria de veure amb bons ulls.
De tota manera, aquí vam veure Convergència i Unió molts anys, no? Vam veure també els tripartits. Fins ara teníem un govern també, diríem que havia arribat a un acord, i ho veiem a Espanya, és a dir, això existeix.
Sí.
Amb uns equilibris sempre com desequilibrats, però deu ser per definició.
Sí, clar. Sí, sí. És més, els governs de coalició desequilibrats funcionen millor que no pas els equilibrats. Això també està...
Per què? Perquè que si no són massa masells tots plegats, no tenen ímpetu,
no,
el que passa?
No, perquè els equilibrats hi ha una negociació molt més de tu a tu i, per tant, no hi ha ningú que fa de líder dins de la coalició. No hi ha ningú que lideri la coalició. En canvi, quan hi ha un partit que assumeix el rol del líder de la coalició, això genera una dinàmica interna que tendeix cap a l'estabilitat governamental. Però sí, a veure, aquí a Catalunya ja portem molts anys amb governs de coalició, amb múltiples arenes polítiques, a la local i a l'autonòmica, i sí, també contribuint a la governabilitat espanyola. I certament a Espanya doncs ara tenim el primer govern de coalició de l'actual període democràtic. I, a més, un govern de coalició que ha hagut d'afrontar, diguem, una crisi sanitària molt complicada de gestionar.
Una pandèmia, sí, sí.
I, per tant, això també tensiona els governs en general i els governs de coalició en particular, i sobretot els governs de coalició nous de trinca. A més, hi ha un actor dins del govern de coalició espanyol, que és Podemos, que també està en el punt de mira de molts mitjans de comunicació.
A veure, professor Jordi Mates, i per què estudies això?
Doncs perquè em va atraure ja d'entrada. Jo la tesi doctoral la vaig fer sobre els alts càrrecs de l'administració de la Generalitat de Catalunya i llavors vaig estudiar doncs, les elites polítiques d'una administració governada per un govern de coalició. Certament era Convergència i Unió, que era una coalició electoral que esdevenia governamental, però amb les inèrcies coalicionals dels governs de coalició. I a partir d'aquí doncs, vaig començar a interessar-me pels governs de coalició perquè ningú, diguem, a Catalunya o fins i tot a l'estat espanyol havia abordat aquesta temàtica, una temàtica que, en canvi, la resta d'Europa doncs, ja portava anys doncs, en marxa i hi havia doncs, politòlegs que treballaven els governs de coalició, i aquí no. I, per tant, vaig començar per aquí i les primeres oposicions ja em vaig dedicar doncs, a estudiar els governs de coalició i a presentar-ho com un treball d'investigació.
Avui parlem amb el professor Jordi Mates.
Troba el divan amb Sílvia Còpolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancopolo.
Preciosa aquesta cançó de Joan Baez. I per què ens l'has triada?
Doncs per moltíssimes raons. Primera per la Joan Baez i l'Ennio Morricone, que també és un dels autors de la cançó. I després també perquè amb quatre frases hi ha una intensitat extraordinària. És una cançó amb molta força. moltíssima força, i això també, aquesta combinació entre la senzillesa, diguem, del llenguatge i la fortalesa d'aquesta senzillesa, a mi això m'apassiona. Per tant, ho trobo una virtut. I després, per una altra raó de fons, que és, de fet, el motiu de la cançó, i és, diguem, clar, aquesta cançó està dedicada, doncs, a Sacco i Vanzetti, que van ser dos individus que als anys 20 del segle passat, doncs, van ser agafats com a caps de turc d'un suposat delicte que s'havia comès l'any 1920, precisament, un robatori i un assassinat de dues persones, i amb ells els van agafar com a caps de turc. Primer, perquè eren immigrants italians, i segona, perquè eren anarquistes. De manera que, vaja, el dret penal de l'enemic, que se'n diu, ja està construït. Tenim uns immigrants anarquistes, doncs aquests seran els caps de turc. Els van jutjar, els van condemnar i els van executar a la cadira elèctrica a l'any 1927. I això va generar una allau de protestes extraordinari als Estats Units i arreu del món. I aquesta cançó, als anys 70, va ser, doncs, una espècie d'himne de defensa dels drets humans. Per tant, jo penso que és una cançó, doncs, amb molta força, i rememorar, diguem, aquest dret penal de l'enemic, que al llarg de la vida hem tingut molts Saccos amb Vanzettis, i encara avui els tenim.
Jo miro la data de naixement d'en Jordi Matas, es pot dir, oi? Això, sí, és del 62 i penso al 75, quan mor Franco, són 13 anys i llavors comencen aquells primers anys de transició que no se sabia ben bé. Per tant, al final del 70 t'agafa amb que ets adolescent. I sí. Què penses llavors de la vida? Què volies fer? Com volies canviar el món?
Bé, jo llavors ja tenia un especial interès per la política i, a més, diguem, ja vaig començar a entrar, doncs, en determinades organitzacions i anar a reunions amb determinades organitzacions.
Clandestines?
No, encara. No, llavors ja no ho eren, perquè estem parlant ja de la mort després de la mort de Franco. Per tant, llavors ja no ho eren. Però vaja, bueno, era aquell auge de la militància política i de la socialització política, i per tant, en aquell moment ja em vaig interessar molt amb això. Sort, jo crec que això és una sort, i això que és el que em deia també ma mare, sort que em va enganxar amb aquests 13 anyets i no em va enganxar, diguem, amb més anyets, perquè probablement hauria acabat malament.
Perquè eres massa menut, que si arribes a ser més gran hauries corregut davant dels grisos i els grisos potser t'haurien enxampat i ficat a la presó.
Sí, bueno, a veure...
Bueno, hauria passat un jutge per allà que hauria fet el mateix.
De totes maneres, ma mare em portava a les manifestacions a córrer davant dels grisos.
Llavors, a veure, la mare ja pot anar dient que sort que tenies, bueno, 13 anys, perquè ella, la mare, a veure què feia.
Bueno, perquè ella també participava, diguem, en aquestes manifestacions, eren les manifestacions, doncs, als anys 76, 77, doncs, que...
Aquelles primeres, de l'11 de setembre, de Sant Boi,
sí,
tot però, això, no?
Exacte, però és que n'hi havia, vaja, dia sí, dia també, la Rambla era, diguem, lloc de trobada de les manifestacions d'aquests anys que comento.
La Raquel.
La Raquel.
D'Olesa de Montserrat.
Sí.
Pal de paller a casa.
I tant, sense cap dubte. Pal de paller a casa, amb unes virtuts extraordinàries. Una persona, diguem, molt alegre, molt optimista, molt generosa, molt tolerant, molt respectuosa, molt sacrificada també, amb uns valors ferms i que els sabia transmetre, i per tant, tot una referència, sí.
Quins valors?
Doncs aquests, els valors de la tolerància, els valors del saber estimar, els valors del respecte a les persones, el saber escoltar, això que dèiem ara del saber escoltar, el valor de compartir, el valor de la solidaritat, tots aquests valors que, vaja, els hem agafat de la nostra mare.
Què t'agradaria haver-li dit a la mare que no li vas dir mai?
Uf, jo crec que capdavall ens ho dèiem tot, vull dir que li vaig dir moltes coses, però segurament el que em queda més és aquest agraïment. És un agraïment explícit que potser a vegades no acabes de fer-ho amb la fermesa que hauries de fer. És a dir, un agraïment vital, fonamental, bàsic, un agraïment de per vida.
Thank you. Aquesta peça de Sílvia Pérez Cruz és per la mare?
Sí, aquesta peça és per la mare. A ella li agradaven molt les habaneres i aquesta és una habanera meravellosa, a part de que la Sílvia Pérez Cruz és una virtuosa, però l'habanera també és meravellosa. És una habanera, però, del 2017. La mare es va morir el 2007. Per tant, la mare no la va sentir mai, aquesta habanera, però segur que li hauria agradat molt, perquè és preciosa l'habanera. I les habaneres, sempre que sento una habanera, tinc el record de la mare.
Pinto les notes d'una habanera blava com l'aire d'un mar antic. Blanca d'escuma, dolça com l'aire.
Preciosa, realment, aquesta cançó,
molt,
eh?
Molt.
Mira. Jordi Matas, avui al divan. Salvador, el pare.
Bé, doncs el pare va transmetre altres valors, que quins? També han estat importants. Doncs bé, el valor de la rigorositat, el valor de l'exigència, el valor del perfeccionisme...
Aquells valors durs, aquells que apretaven,
del, del treball constant, de la disciplina, aquests valors també, a veure, tenia un punt, diguem, era una persona molt irònica, amant de la paraula, li agradava molt escriure també, i vaja, uns valors diferents que es complementaven amb els de la mare. Un era el seny i l'altre la roixa.
La mare era?
Més enruixada, sí.
Era més, com més oberta,
sí,
no més a cara al món.
I tant.
Que para les coses ben fetes.
Exacte.
Llavors, en Jordi, on es posa aquí al mig?
Doncs una mica de tot, perquè jo tinc de tot.
Jo a casa tenim de tot.
Ja de tot.
A casa,
gràcies.
Ja jo sabia així. A casa, gràcies a Déu, tenim de tot.
De tot. Potser sí. A veure, a vegades m'agradaria ser, diguem, més com la mare, perquè a vegades tendeixo a ser més com el pare. És a dir, tendeixo, diguem, a... Però és una barreja, perquè ara estava pensant doncs, amb això, no? Amb aquest afany de voler fer bé les coses, amb aquest afany de voler treballar fins a l'últim moment, de no parar de treballar, i això penso que em pesa massa. I m'agradaria ser doncs, molt més generós, molt més solidari, molt més alegre, molt més optimista, molt més... enrauxat, això sí, m'agradaria.
El deure pesa massa, la sensació del deure, no?
Una miqueta, sí.
Però jo era aquella passa. Època que es va educar amb l'encà, el que no era obligat estava prohibit.
Mm-hmm.
No hi havia pràcticament espai al mig de decisió personal. Tot venia donat per fora, no? I un sentit de que sabia de satisfer allò que s'esperava de nosaltres, no? Llavors, hi havia com... i encara més amb els nois, com poca capacitat per poder escoltar els propis sentiments, l'autoconeixement, què diu que què?
Exacte, és això.
L'autoconeixement, què diu
sí,
que
sí.
Què? I en Salvador i en Joan, els germans, què tal? Us
bueno,
porteu bé?
Sí, molt bé, i tant. Cadascú doncs, amb el seu rol, també. El germà gran doncs, fa de germà gran i sempre ha fet de germà gran i també és tot un referent. I bé, tots dos s'han dedicat a coses totalment diferents a les meves. El gran és arquitecte i el segon es dedica doncs, a la medicina, és metge ginecòleg i, per tant, doncs, tres perfils diferents.
Diferents, eh?
Molt diferents. Però sempre ens hem avingut molt i sempre hem estat molt units i ens portem 2 anys i mig i, per tant, doncs, hem fet molt...
Molt seguidets tots
sí,
tres, eh?
Seguidets.
I la família, quan heu mirat allò a l'arbre genealògic, on heu arribat?
Uf, molt lluny, perquè precisament el meu germà gran és molt aficionat a això i és una cosa extraordinària el que he trobat. És impressionant. Estic allò, és que ni m'ho crec. Hem arribat fins al segle XVI.
Hem
anat 500 anys enrere. Hem trobat 770 antecessors directes, estem parlant. I això és un arbre immens, fins al segle XVI. El més antic que hem trobat és un que va néixer el 1519, a Sant Andreu de Llavaneres. Però és que al segle XVI tenim, per exemple, una branca familiar molt potent a Cadaqués. I Cadaqués, al segle XVI, doncs ja ens podem imaginar com era.
Que hi havia alguna cosa, bueno, hi havia el mar i què més?
Hi havia la meva família
i el mar.
I alguns pirates de tant en tant. Però vaja, sí. Vull dir que la família és molt extensa. I una curiositat també, que això sempre a vegades ho comentem amb els germans, no tenim cap d'aquests 771, tots són d'aquí a Catalunya. És a dir, no hi ha ningú, diguem, que ve de França o que ve de l'Aragó o que ve d'Andalusia o que ve de Mallorca o que ve de... I llavors mirem els cognoms també, perquè hi ha, evidentment, hi ha una...
Mates i Dalmases, però aquí quants cognoms deveu haver trobat?
Doncs em sembla que de cognoms n'hi ha uns 332.
332?
Si no recordo
malament. Vol dir 332?
Sí, n'hi ha més de 330, segur. Em sembla que ara estem als 332. I és curiós, no?, veure una mica, doncs, l'origen geogràfic de cadascun d'aquests cognoms, de cadascuna d'aquestes persones, doncs, quines zones del territori d'aquí a Catalunya, doncs, proveníem. I bé, té certa gràcia. I realment és difícil, això. I a més, ell ho ha fet, perquè hi ha professionals que s'hi dediquen, però ell ho ha fet així una mica a hores perdudes. I és trobar el fil. A vegades trobes un filó i de cop t'apareixen, doncs, 170 familiars, perquè això ens ha passat precisament a la branca de Cadaqués.
I quin efecte fa veure totes aquestes persones? Diu, jo en vinc.
Sí.
I ja no hi són. Quina sensació fa això? Perquè cada persona era una vida.
I tant. Sí, sí. Bé, clar, evidentment són noms i dates de naixement el que tenim.
Res més.
No, tenim això, però clar, quan penses que al darrere hi havia una vida, que al darrere hi havia, doncs, tot unes històries personals, que al darrere hi havia, doncs, unes famílies, també uns entorns familiars, te n'adones, doncs, això, no?, del pas del temps, i d'aquí 500 anys també hi haurà, diguem, una casella en aquest arbre que hi sortirà el meu nom, amb els meus fills, etc.
I llavors, si pensem d'aquí 500 anys, doncs jo penso que el programa es continuarà fent. Quin llegat t'hauria agradat deixar? Què t'hauria agradat deixar per algú que serà hereu teu, no?, diríem, que d'aquí a 500 anys?
No, a veure... No massa cosa, eh? Jo tampoc sóc d'aquells que valoro segons quines gestes personals. Vull dir que jo crec que la vida quotidiana és molt rica i, per tant, si arriben a saber que vaig tenir una vida quotidiana rica i una vida quotidiana envoltada de bona gent i una vida quotidiana, doncs, que també hi va haver una part, doncs, de dedicació als altres, perquè, doncs, també m'agrada treballar pels altres, doncs amb això ja en tinc prou. No demano gran cosa més.
Com són l'Anna, en Pau, en Martí i en Marc?
Diferents. Són molt diferents, perquè entre l'Anna i el Marc hi ha 22 anys. Per tant, la meva filla gran en té 33 i el meu fill petit en té 11. De manera que això és, diguem, una generació ben bona. Però són quatre germans que s'averen molt, que s'estimen molt, que riuen molt, que gaudeixen molt junts i que em sento molt orgullós d'ells, tot i que són molt diferents entre els uns i els altres, però tots amb un orgull extraordinari.
I diries que ets bon pare?
Sí, diria que sóc bon pare, que com sempre...
És un si arrossegat, no, perquè... ho he vist, eh?
Bé, perquè sempre tens la sensació que podries ser millor pare, i llavors, clar, sempre pots millorar. Però vaja, jo crec que sí, que sóc un bon pare. No acostumo a fallar.
I la Lara, la Naia i en Nur?
Bueno, doncs aquests són... les dues primeres són les filles de la meva filla gran, i el segon, i el tercer és el fill del meu fill Pau, que és el segon. I en ve un altre.
En ve un altre,
sí,
tornarem,
sí, sí,
a ser avis.
Sí, tornarem a ser avis d'aquí, res, aquest 2023, o sigui que en tindrem quatre ja.
I això, d'avi? És molt jove per ser avi, molt actiu. Sí. Abans els avis eren uns senyors que ja...
Sí, la veritat és que vaig ser avi molt, molt jove, diguem que sí, que vaig ser avi bastant, bastant jove. Però bé, millor ser avi jove que no pas ser avi ja una mica més gran. I no m'ha afectat especialment, si vols que et digui la veritat, entre altres coses perquè tinc dos fills encara petitets i que m'hi dedico molt.
Això està molt bé, perquè ets un pare jove, perquè tens fills joves. Quan tens fills petits, el pare sempre és jove.
Sí, sí.
Està obligat a ser-ho.
Exacte. De manera que ja, quan ens reunim tots, ja hi ha una mica de caos, perquè, clar, entre el meu fill petit i la meva neta gran, doncs es porten, doncs, 5 o 6 anys.
Molt poquet.
Molt poquet.
Avui Jordi Matas al divan.
Subscriu-te al divan amb Sílvia Coppolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
El divan amb Sílvia Coppolo. El valor de la conversa.
Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido. No haver nacido.
És preciosa.
Molt.
Però tu siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás. Como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos.
Paco Ibáñez, amb aquestes paraules per a Júlia, no? Una mica la filla. I a vegades escrius aquestes coses pensant en els fills?
I tant, molt, molt. A veure, aquest poema és una meravella. És de José Agustín Goytisolo. Que hem de pensar que el va escriure la seva filla, que llavors tenia 7 anys quan el va escriure, em sembla que és l'any 65, si no recordo malament, però és que la mare de José Agustín Goytisolo també es deia Júlia. I quan el José Agustín Goytisolo tenia 10 anys, va veure com sa mare la mataven els avions franquistes al març del 1938 aquí a Barcelona. Clar, jo m'imagino un nano de 10 anys veure com...
Saber viure
que sa mare l'han matat d'aquesta manera. Vaja, això és un impacte extraordinari. Però aquesta cançó, sí, em fa pensar en els fills i em fa pensar en aquests consells de vida que vols donar sempre als fills, no? Em dir, escolta, em encoratjar-los, no? A viure la vida plenament i em encoratjar-los a superar doncs, els obstacles, els problemes que sempre n'hi ha, que puguis trobar la vida.
Siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos.
I si haguessis de dir persones que han estat claus a la teva vida, món professional, món personal, a més de la mare i el pare, qui diries?
Doncs em costaria molt trobar persones que hagin estat clau a la meva vida. Clar, hi ha una cosa que a mi m'obsessiona de la vida i que segurament, doncs, amb algunes d'aquestes cançons o amb alguns dels llibres i surt, que és el tema de l'atzar, la sort, la sort de la vida. Ho dic perquè, clar, a vegades sí que hi ha un cop de sort que per la raó que sigui et trobes amb una persona que esdevé clau a la teva vida. I segurament d'aquestes n'hi ha unes quantes que són molt importants a la teva vida més enllà dels pares. I aquests els pots trobar doncs, en el teu grup de persones que tens una estimació especial, o amb amics, o també en el meu cas doncs, amb alguns professors universitaris. Jo, de fet, vaig entrar a la universitat per un cop de sort, capdavall, que tot és sort, i vaig entrar per un cop de sort, i segurament doncs, aquest cop de sort doncs, té un nom i uns cognoms, i hi ha un professor doncs, que va considerar en el seu moment doncs, incorporar-me a la plantilla de professors de ciència política de la Universitat de Barcelona.
Oh, això, sort, això deu ser, no és atzar. Jo diferenci... a veure, sí. A veure què em diu el professor Mates. Diferenciar entre la sort i l'atzar.
Mm.
L'atzar, loteria, la sort on se la treballa.
Sí, la sort on se la treballa, però també te la trobes. I tant, si te la treballes. Perquè he de treballar, vaja, això sí que no tinc cap mena de dubte que m'ho he treballat. Però a vegades també hi ha aquest cop de sort. I aquest cop de sort doncs, t'ha de venir en un determinat moment i dius, caram, quina sort que aquell dia em truquessin a casa i em trobessin a casa. O quina sort que el dia que, per exemple, la matrícula que vaig fer jo quan em vaig matricular de Ciències Polítiques a l'Autònoma. Allò va ser un dia que vaig anar a la platja per casualitat i vaig comprar el diari i vaig llegir un anunci del diari que veia que aquell era l'últim dia per inscriure's a la matrícula a Ciències sí. Polítiques, que era la primera generació de Ciències Polítiques a Catalunya.
Està molt ben dit, perquè no és només la primera promoció, és la primera generació.
Perdó.
No, si és que està bé, l'error és molt bo.
La primera generació.
Era la primera generació.
La primera generació, efectivament.
I la primera promoció.
Total, quan vaig anar a l'Autònoma, gairebé sí. Amb les xancles, eh?
No, traient-te la sorra.
I me'n vaig anar cap allà i vaig fer l'aplicació i, clar, dius, caram, sort que em vaig tenir, que em vaig matricular. I a partir d'allà va venir...
La resta. I ara, quan pujàvem les escales aquí cap a l'Estudi 10 de Catalunya Ràdio, parlàvem d'aquesta etapa com a vicerrector a la Universitat de Barcelona. I què? Com va?
Molt bé.
Per què?
Perquè m'agrada. La gestió universitària m'agrada molt. Porto molts anys fent gestió universitària amb tots els papers de l'AUCA. Com a director de departament, com a secretari de departament, com a vicerrector, com a secretari general, com a cap d'estudis... En fi, he fet moltes coses. I m'agrada molt, molt, molt. M'agrada molt el tracte amb les persones, m'agrada molt el treball en equip, m'agrada molt el confiar en la gent, m'agrada molt doncs, veure com aquests equips treballen i s'hi deixen la pell en millorar la nostra universitat. Vaja, m'agrada molt, no sé, aquest treball. I ara estic en un moment, diguem, dolç, perquè faig coses que m'agraden, estic amb un equip molt potent que m'hi sento molt a gust i vaja, estic molt satisfet. Jo he estat vicerrector amb 4 rectors diferents. Per tant, he conegut situacions de tota mena i m'he dedicat a coses també diverses. I ara estic, insisteixo, en un moment dolç, amb un equip i un rector meravellós, que per tant doncs, estic profundament...
Joan Guàrdia, i què has aconseguit que n'estàs satisfet?
Bé, doncs, a veure, ara els meus àmbits d'actuació són, d'una banda, l'àmbit de la comunicació. Estem fent una bona reestructuració de la comunicació de la Universitat de Barcelona i és molt important saber comunicar allò que fem. Després, en l'àmbit de la política lingüística, això des del primer dia, des del 2001, que vaig començar a ser vicerrector, doncs m'he dedicat a la política lingüística i, per tant, porto molts anys al front, diguem, de les polítiques lingüístiques de la Universitat de Barcelona i també, jo diria, del sistema universitari català. Estic content també de portar edicions de la Universitat de Barcelona. Són gent molt treballadora i molt rigorosa que fan una feinada extraordinària. Penseu que la Universitat de Barcelona publica un llibre cada 2 dies, que aviat està dit. I després també hi ha la part, diguem, de les relacions institucionals, que bé, també és una part que m'apassiona.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio.
Antes de acabar, yo quiero una copia de este programa. ¿Eh? Antes de que acabemos.
Es un honor.
Yo quiero una copia de este programa porque lo estoy pasando muy bien.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Jordi Mates, avui al divan.
Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar.
Ara tindrem tota la sort del món. Bon llac.
Que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant. Que tinguis sort i que trobis el que t'ha mancat.
I si mires una mica lluny, com a mig termini, què voldries? Què t'agradaria?
Viure tranquil. Viure molt tranquil i molt conscient de que tot allò que he fet ha estat a fi de bé.
I robar tens el temps un rellotge aturat que tinguem sort.
Tornaries a encapçalar la sindicatura electoral de l'1 d'octubre?
I tant.
Per què?
Doncs, mira, aquesta cançó en parla. Aquesta cançó, que és una cançó que, en fi, molt coneguda i que segurament que agrada a molta gent, però aquesta cançó hi ha quatre qüestions fonamentals. Una és una cançó d'amor, l'altra fa referència a la sort, que he dit que és important i jo crec que és vaja, clau en l'evolució de la vida de tots nosaltres. Però després hi ha dues coses més, que és el compromís polític. En aquesta cançó hi surt el compromís polític. No demanis un camí planer. El compromís polític, i que a vegades aquest compromís polític pot comportar problemes i dificultats. Hi ha una quarta idea en aquesta cançó, que és la de l'idea de la lluita. Malgrat la boira, cal caminar. I aquesta sensació, aquestes dues últimes idees de compromís polític, de compromís amb uns determinats valors i de lluitar constantment, em va fer acceptar aquest càrrec, que m'ha comportat alguns problemes, i que ara mateix doncs, tornaria a acceptar com el primer dia.
I per què deies que, malgrat que no hi haguessin hagut totes les garanties, s'havia de donar per bo el resultat de l'1 d'octubre?
Perquè així ens ho van dir també els observadors internacionals, en el sentit de dir aquest és un referèndum que probablement no ha pogut complir les garanties, però no les ha complert aquestes garanties pels obstacles que ha posat l'Estat. Els observadors internacionals ens van dir mai hem vist un estat, i això que hem observat, estats de tota mena, que hagi posat tantes pegues, per celebrar un referèndum. Segona reflexió dels observadors internacionals. Mai hem vist tanta violència policial per evitar un referèndum. Això que ells també havien observat països, diguem, democràticament molt deficitaris. Tercera reflexió. Mai hem vist tanta dignitat de les persones per defensar urnes, per defensar vots i per defensar el dret de participació. La dignitat que vam veure del poble de Catalunya el dia 1 d'octubre. I quarta reflexió, malgrat que no s'han donat les garanties, hi ha d'haver una lectura política i un recorregut polític d'allò que va passar el dia 1 d'octubre. Això també ens ho van advertir. I, per tant, jo penso que els resultats han de tenir aquesta lectura política.
I us tornaran a jutjar?
Sí, ens tornaran a jutjar.
Això no té gaire sentit.
Gens, ni mica. No només no té sentit, sinó que no té gairebé ni precedents. I és així. Estem davant d'una fiscalia amb un afany repressor, vaja, que insòlid, que tampoc no el trobem enlloc. I va presentar un recurs. L'Audiència Provincial de Barcelona també va prendre una decisió que no l'havia pres mai i va acceptar aquest recurs. I ara ens tornaran a jutjar per uns fets que ja ens van absoldre. De manera que haurem de repetir un judici i ja veurem a veure com anirà. Evidentment, hem canviat i canviarem l'estratègia de la defensa.
Sense que això pugui anar en contra de la defensa, podem avançar alguna cosa d'aquesta estratègia?
Clar, ara nosaltres hem de tocar moltes tecles i hem de tocar, diguem, la tecla dels drets fonamentals, perquè segurament haurem d'anar al Tribunal Constitucional, haurem de tocar la tecla de la Unió Europea, perquè segurament haurem d'acabar a Estrasburg, i tota aquesta estratègia de defensa està pensada precisament en defensar drets fonamentals i també en fer una estratègia, diguem, en consonància amb allò que els tribunals europeus doncs, són sensibles.
I ara aquesta possibilitat, sentíem fa pocs dies des d'Esquerra d'un nou referèndum, es podrien pactar les circumstàncies o les condicions que hi hagi votat doncs potser el 55%, no? O que si arribi amb aquestes coses, no? El 55, el 50, tot això. Té sentit dir-ho ara, al cap de 5 anys? Què canvia quan el govern central no en vol sentir parlar? Quin sentit té tot això?
Bé, no ho sé. Jo la veritat és que no sé les raons d'Esquerra Republicana per treure ara doncs, aquesta idea, però suposo que deuen tenir les seves. En tot cas, jo el que penso és que s'hauria de posar en valor tot el que va passar el dia 1 d'octubre i tota la prèvia de l'octubre. És a dir, el que no podem fer és deixar-ho en un calaix, és oblidar-ho, és... Bueno, allà no va passar gran cosa, i perquè el dia 1 d'octubre, com deia abans, va ser un acte d'una dignitat col·lectiva extraordinari. Per molta gent va ser probablement l'acte de major heroïcitat política de la seva vida. Gent anònima, gent que va anar simplement al col·legi electoral a defensar les urnes, i sabent que pintaven bastos i que la policia actuava de manera salvatge des de primera hora del matí. Malgrat això, doncs, van anar cap allà. I gent gran. I per tant, això sí que penso que s'ha de defensar i s'ha de posar en valor. Allò va ser una fita històrica de dignitat col·lectiva del poble de Catalunya.
Han passat més de 5 anys, professor Jordi Mata. Se'n deriva algun mandat d'aquell 1 d'octubre?
Sí.
Quin?
Doncs el mandat de seguir preservant amb la defensa del dret a l'autodeterminació, sense cap tipus de restricció. És un dret fonamental que l'hem de defensar. No ens n'hem d'amagar pas. I el vam exercir.
Arroba el divan Còpulo. El divan amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio.
El divan amb Jordi Matas.
Soldados, no rindáis a esos hombres que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, que pensar y que sentir.
Who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder? Don't give yourselves to these unnatural men, with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate.
El gran dictador, quan la sentim amb la veu original de Charles Chaplin, té infinitament encara més força. Ens has triat aquesta pel·lícula. Per què, professor?
Doncs també per diverses raons. Primera, perquè primer pel Charles Chaplin, un personatge amb llums i ombres, però que és un actor meravellós. Aquesta és la primera pel·lícula sonora que va fer, amb un èxit extraordinari.
1940.
1940. Aquesta pel·lícula es va començar a rodar quan feia una setmaneta que va començar la Segona Guerra Mundial. I la va acabar 6 mesos més tard. De manera que quan la va acabar no en tenia ni remota idea. De fet, els Estats Units no havien entrat ni en guerra. Però no en tenia ni remota idea del que havia significat el règim nazi. És que no en tenia ni idea. És més, ell mateix va dir, si hagués sabut tot el que...
Seria?
Tot el que vam saber després, sí, probablement no l'hauria fet, aquesta pel·lícula.
Una paròdia del nazisme i dels dictadors Hitler i Mussolini, que en l'escena final Chaplin surt del seu personatge i parla al públic en primera persona i parla de pau i de llibertat i parla de les persones, tot això, eh?
Exacte. Per tant, doncs, també hi ha aquesta denúncia, doncs, als règims dictatorials, i després, doncs, també hi ha aquesta sàtira i aquest, diguem, sentit de l'humor de Charles Chaplin que trobem a tot arreu, però que aquí, diguem, té una força extraordinària. Per tant, jo el que m'agrada d'aquesta pel·lícula és el moment en què es va fer. De pensar que insisteixo, que aquesta va ser una pel·lícula d'èxit durant la Segona Guerra Mundial als Estats Units i al Regne Unit, d'èxit llavors. Jo recordo aquesta pel·lícula també quan la van estrenar a Espanya, el 1976. Aquí sí que ja me'n recordo, perquè doncs, ja tenia prou edat com per recordar-me'n. I anar-la a veure com una novetat, també, no? Una pel·lícula prohibida a l'estat espanyol i que tot d'una doncs, la van deixar emetre a l'any 1976.
One final murder has been planned.
Faster! Faster! How do we get out?
With some difficulty.
And it's his. Sean Connery. F. Murray Abraham. The name of the rose.
El nom de la Rosa, que estem sentint al tràiler, a la pel·lícula de Jean-Jacques Arnaud, basada en l'obra, en la novel·la d'Umberto Eco, sensacional. Els fragments en llatí eren brutals. Per què ens l'has triada?
Doncs, primera, perquè va ser una pel·lícula que a mi em va impactar i que em vaig recordar a mi. Jo amb les pel·lícules tinc un problema, i és que al cap de 48 hores, o màxim 72 hores, ja no me'n recordo de res.
No deu ser tant.
És dramàtic. Total, que aquesta em va impactar. I a més em va passar una cosa que tampoc m'acostuma a passar, que després de veure la pel·lícula em vaig llegir el llibre.
Normalment es fa al revés.
Al revés.
Sí.
I després, vaja, diguem, perquè els debats que hi ha a part de la trama...
El monestir.
A part de la trama, que la trama és també meravellosa, però també hi ha uns debats entre ordes religiosos molt interessants sobre la pobresa, de l'Església. Estem, doncs això, al segle XIV, al segle XIV, en Joan XXII, de papa, i estem amb uns debats potents sobre la pobresa apostòlica. I en aquí participen els franciscans, i aquí participen els dominicans, etc. Hi ha uns debats molt intensos. I després també hi ha els llibres prohibits. La poètica d'Aristòtil, la comèdia d'Aristòtil, i la prohibició, doncs, de determinats passatges d'aquest llibre, no? I sobretot un debat sobre el riure.
No es podia riure a molts monestirs, a molts ordes religiosos. No es podia riure.
No es podia riure, perquè riure volia dir, doncs, allunyar-te de Déu.
Allò pagar.
Sí. Era com, estava com mal vist, no? Perquè, diguem, podies enriure-te'n fins i tot del dimoni. I això no era bo. I llavors...
I la música també estava prohibida per molts ordes religiosos, eh?
Efectivament.
Ara restava, he recordat el llibre de Jaume Cabré, Fra Jonoi i l'agonia dels sons, no? Com el monjo té la música al seu cap, amb la mateixa idea.
Sí.
Per qui pot com respirar i viure...
Doncs aquests debats són molt interessants, però és que a més també hi ha aquesta trama, diguem que...
Intriga.
Molta intriga, i que el que es dedica, doncs, a investigar els crims, i que li encomanen amb ell, que és el Sean Connery, el que fa de protagonista, el, diguem, monjo franciscà, doncs al final, malgrat que ell pobre va utilitzant, doncs, els raonaments, la lògica, el mètode científic, etc., després ho acaba descobrint també per casualitat. I la participació de la Santa Inquisició i de la vinguda de l'Anticrist, en fi, tot un còctel extraordinari, i a més està molt ben fet a la pel·lícula.
Avui amb el professor Jordi Matas, amb el vicerrector de la Universitat de Barcelona, al diván.
¿Cuál es su nombre?
Calle Fernández, para servirles.
Bueno, nosotros solo pretendíamos informarles. Lo primero que debemos decirle es que estas elecciones, las elecciones del día 15, son fundamentales para el país. Y si la desaprovechamos...
Antonio Jiménez Rico va dirigir aquesta pel·lícula, El disputado voto del señor Cayo, basada en la novel·la de Miguel Delibes, amb un Paco Rabal, que era el senyor Cayo, excel·lent. I què, això era aquell començament, la transició, els primers... A les primeres votacions, no?
Sí,
els primers comicis.
Sí, 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 sí. La novel·la és del 78 i són les eleccions del 15 de juny del 77, sí, les primeres eleccions constituents. Però, clar, aquesta pel·lícula, que és també una meravella, i la novel·la també, la novel·la també està molt bé, però aquí el Paco Rabal fa un paper impressionant. En aquí jo el que destaco és allò que és important a la vida.
I què és?
O sigui, el candidat sí. Aquest del Partit Socialista Obrer Espanyol se'n va en un poblet perdut a la província de Burgos, a dalt de la muntanya,
sí.
I es troba en un poble de tres persones, que és el senyor Cayo, que és l'alcalde, la seva dona, que per cert és muda, això també té alguna lectura.
Ja les posem mudes, així no en piquen.
Exacte, muda. I després un veí que ni es parlen. Doncs el senyor Cayo, durant aquella jornada de la visita del candidat amb dos militants joves, clar, els hi dona una lliçó de vida extraordinària. És a dir, ell domina, doncs, totes les plantes que té al voltant, perquè serveixen, quan està malalt sap quines s'ha de prendre, quan s'han de plantar les coses, el temps, és a dir, tot el que l'envolta, ell ja en té prou. I porta així no sé quants anys visquent de la terra que l'envolta i de, diguem, tota la saviesa popular que l'envolta. I llavors, clar, hi ha un moment que amb ell li expliquen això i no sé què i tot el que demanarem i el nostre programa electoral, i arriba un moment que el candidat els diuen els altres dos militants, escolta, què hi fem aquí? Però que no veieu que aquest home ja ho té tot. Hemos venido a redimir el Redentor. Efectivament, és a dir, i el militant jove li diuen al candidat, escolti, si ara que caigués una bomba i quedessin vostè candidat i el senyor Cayo, és que vostè aniria corrent a buscar el senyor Cayo per veure com ha de sobreviure. És a dir, aquest enaltiment de la saviesa popular, de les coses senzilles, de la importància de que ningú és més important que un altre, que no pots mirar per sobre de l'espatlla a ningú, que no et pots sentir més important per les raons que siguin, jo crec que això és una lliçó d'aquesta pel·lícula i de la novel·la.
El divan amb Sílvia Coppolo.
El valor de la conversa.
Exclusivament en podcast.
La Julieta va venir expressament a la pastisseria a dir-me que abans de rifar la toia rifarien cafeteres, que ella ja les havia vistes, precioses, blanques, amb una taronja pintada partida en dues meitats que ensenyava els pinyols. Jo no tenia ganes d'anar a ballar, ni tenia ganes de sortir, perquè m'havia passat el dia despatxant dolços i les puntes dels dits em feien mal de tant estrènyer cordills daurats i de tant fer nusos i agafadors. I perquè coneixia la Julieta, que a la nit no li venia de 3 hores i tant li feia dormir com no dormir. Però em va fer seguir vulgues o no vulgues perquè jo era així, que patia si algú em demanava una cosa i havia de dir que no. Anava blanca de dalt a baix, el vestit i els anagos emmidonats, les sabates com un bloc de neu.
S'ha de fer veure el drama sense estridències. I això és molt difícil. I això és el que tu dones d'una manera perfecta tota la pel·lícula, des del començament fins a l'acabament.
Jo no podia respirar i el cor m'anava de pressa. I l'alegria em sortia pels ulls. I quan es va acabar, jo hauria volgut ser el dia abans per poder tornar a començar. De tan bonic com va ser tot.
Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines, cançons fàcils de cantar. Cançó d'un temps de tramvies i carrers mal empedrats, dies de sol i de pluja, barri amunt i barri avall. Nits de lluna plena, somnis d'envelat, vella com una princesa d'algun vell conte d'infants. Et veig ballar un vals de punta a la plaça del Diamant.
Hem sentit la Mercè Rodoreda dient-li a la Sílvia Munt com havia de ser la protagonista. I ara sentíem la cançó d'en Ramon Muntaner i un text també de la plaça del Diamant de Mercè Rodoreda, perquè el professor ens l'ha escollida.
I tant.
I doncs?
Doncs perquè és meravellosa. M'agrada moltíssim per moltes raons. Primera, perquè aquest estil, aquestes recomanacions que li feia, diguem, sense estridències, senzill, i el que deia abans, aquesta, la força de la senzillesa, del llenguatge senzill i entenedor. Això d'una banda. I d'altra banda, perquè aquesta novel·la descriu, diguem, la Barcelona de la Segona República, de la Guerra Civil i de la postguerra, i la misèria de la postguerra, i a més en un entorn que és el meu barri, el barri de Gràcia.
Gràcia.
Perquè jo sempre he viscut al barri de Gràcia. Per tant, jo crec que fa una descripció meravellosa i surten doncs, també factors que abans hem mencionat, com una història d'amor, un personatge, diguem, una mica dèbil, el de la Colometa, el de la Natàlia, que al capdavall es deia Natàlia, i després doncs, també la part de la fortuna.
Allò que dèiem abans.
Allò que dèiem abans. En el moment en què ella està disposada a treure's la vida perquè va a la drogueria a comprar sal fumant, és quan troba la persona que l'acompanyarà la resta de la seva vida.
Nits de lluna plena, somnis d'envelat, i quan la cançó s'acabi un altre en començarà, car tot gira com els valsos de la plaça del Diamant.
La Mercè Rodoreda, que parlava ben clar.
És una mica difícil d'explicar, però intentaré de fer-ho. Com que Jardí vora el mar el vaig enviar al darrer premi Joanot Martorell i no el van, es pot dir que no se'l van ni mirar, en comptes de renunciar a escriure, que potser és el que hauria hagut de fer, això em va omplir d'una mena de necessitat d'imposar-me, de superar-me, i aleshores vaig dir-me a mi mateixa que escriuria una novel·la que havia de ser sensacional perquè no em passés mai més això d'enviar-la en un premi i que ni se la miressin. I aleshores va passar que quan va estar acabada la vaig enviar al primer premi Sant Jordi i no se la van ni mirar. És a dir, l'últim Joanot Martorell i el primer Sant Jordi, tant l'una novel·la com l'altra, zero. Trobo molt natural que en el jurat de la plaça del Diamant no s'adonessin de la plaça perquè hi havia en Rubió, en fi, que és un senyor que suposa que de novel·la moderna no llegit mai. Entre altres hi havia en Josep Pla, el qual havia afirmat sempre que la novel·la...
El nostre company Josep Lluís Santissó, a l'altra banda dels vidres, quan preparàvem avui el divan amb el professor Jordi Matas, ha trobat aquest moment de la Mercè Rodoreda persistent, lluitadora, continuant endavant contra l'estatus quo.
I tant, doncs, meravellós.
Hem pensat que en té molt a veure amb algunes coses de les que tu dius i amb moltes de les que fas.
I tant, no, i amb aquesta lluita i amb aquesta perseverança i amb la denúncia.
I amb la denúncia,
clar,
també.
Que sí, s'ha de denunciar, i tant. Hi ha la denúncia de la injustícia i és el que, doncs, en aquest passatge,
fragment, sí,
en aquest fragment, surt i sort. Sort que va tenir aquest coratge i aquesta perseverança de tirar endavant, perquè el que ha escrit la Mercè Rodoreda és meravellós, és autènticament meravellós.
I el professor Matas també ens ha triat a Juan de Mairena amb Sentències, com diu, Sentències Donaires, m'agrada molt la paraula Donaires, Apuntos y Recuerdos de un Profesor Apócrifo de Antonio Machado. Mm. I n'he trobat una pila, m'has anat aquí com copiant, saps allò, perquè són molt... molt bons, com tenen un punt de surrealista, també, sí, i d'aprenentatge de vida. La verdad es la verdad, dígala, Agamenón o su porquero.
Uh-huh.
Agamenón, conforme, el porquero, no me convence. Ho trobo genial.
Sí.
És més llarg que el porquero que l'Agamenón, no?
És aquest llibre, jo, és el llibre que tinc permanentment a la meva tauleta de nit, perquè l'obro per allà on calgui i m'enganxo. I és molt bo, o sigui, hi ha passatges realment extraordinaris. Hi ha reflexions sobre la política, hi ha reflexions sobre la literatura, sobre la filosofia, sobre en fi, moltes temàtiques. I és això, no?, aquesta relació d'un professor amb els seus alumnes. I a vegades una relació, diguem, una mica absurda, que deies tu, no?, d'una mica de...
surrealista,
sí. Un punt surrealista, que els estudiants es queden atònits davant de determinades afirmacions i que el professor, en canvi, els incita a pensar, els incita a ser crítics. En fi, hi ha passatges molt bons, que jo els tinc gravats al cervell.
Mairena en su clase de retórica y poética. Señor Pérez, salga usted a la pizarra y escriba. Los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa. El alumno escribe lo que se le dicta. Vaya usted poniendo eso en lenguaje poético. El alumno, después de meditar, escribe lo que pasa en la calle. Mairena, no está mal, le dona la volta.
I tant. No, Mairena diu no está mal, però és que qui diu no está mal és Antonio Machado.
Clar.
Apel·lant al llenguatge senzill, fugint del barroquisme i fugint, diguem, d'aquesta espècie de voluntat de parlar complicat perquè així doncs, no ens entendran i semblarem que en sabem molt.
Professor Jordi Matas, que anem acabant. Això dels divans
s'acaba
de seguida.
I tant.
S'acaba de seguida. Què és el millor que has fet fins ara?
Doncs...
De la vida.
De la vida, el millor que he fet fins ara és tenir 4 fills.
Ho vaig dient, eh? Això abans només m'ho deien les mares.
Doncs no, n'estic convençut.
I de la vida professional?
De la vida professional, el millor que he fet és, diguem, dedicar moltes hores a treballar pels altres.
I en el projecte d'ara en endavant, què t'agradaria aconseguir, arribar a fer, que encara toques amb la punta dels dits i falta una mica de sort?
Doncs a gaudir de les coses més senzilletes. Ara m'agrada molt la jardineria.
Com a la Rodoreda.
Exacte.
Les flors.
Once there was a way to get back home. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry.
és veritat que l'amor que aconsegueixes és igual o equànim o alhora que l'amor que dones?
Sí, jo crec que sí. I aquesta és, fixeu-vos que aquesta és l'última cançó dels Beatles. Es van acabar aquí. The love you take is equal to the love you make. Aquesta és l'última frase dels Beatles de l'LP Abbey Road. Aquí s'acomiaden. Aquesta és una cançó meravellosa. A part que abans hi ha un diàleg entre guitarres que sembla que també es diguin adeu i un solo de bateria que sembla que també s'acomiadi. Però sí, crec que es volen acomiadar, diguem, amb aquesta frase, després d'haver fet moltes cançons d'amor, perquè és una manera d'entendre l'amor, una manera d'entendre la vida, de ser generós i bé, d'acabar de manera positiva i amb optimisme.
La ciència política estudia l'amor?
No massa.
Però el professor Jordi Matas deu saber què és l'amor.
Ho intento.
És la però última pregunta. Aquesta és la més difícil.
Ho intento.
I què diríem?
Uf, és un còctel extraordinari.
I fins aquí. Gràcies, professor Jordi Matas i Tomasses.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies de debò. Amb en Josep Lluís Santí, so al so, al muntatge, buscant talls, la pel·lícula... Susana Ortega, a la coordinació, Sílvia Coplo, aprenent. M'encanta aprendre cada dia més. Gràcies per passar.
Gràcies.
Troba el divan amb Sílvia Coplo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancoplo.
El valor de la conversa. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.